Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Us acompanyem des d'ara i fins a les 12. I en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. De nou tornem a tenir un dia rúfol, amb molts núvols, tapat d'aquests que costa, així que un bon antídot pot ser la ràdio, el Penedès en xarxa. Escoltant-nos aquest matí podreu fer moltes coses, tindreu moltes vides i aprendreu i us ho passareu bé. Aquesta és la proposta. D'aquí uns instants, darrere el sumari, sortim a la muntanya amb l'Oriol Soler, d'Orian Guies. I avui farem muntanya amb nadons. Serà una escapada curta a la muntanya perquè a 9:15 hem de ser de nou a l'estudi, que tenim cita amb l'actualitat amb el primer flash informatiu d'aquest dimecres. A 9:15, la veu de la salut, i avui abordem una qüestió que segurament us amoïna, i és l'accés de pantalles que fan els nostres infants, adolescents i joves. En parlarem amb el Cristian Serrano, que és psicòleg i el referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural. A Vilafranca estem de festa, commemorem el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a la vila, del nostre copatró. Hi ha un programa d'actes que ja ha començat a córrer i que es desplega fins al mes d'octubre, fins a finals d'octubre. Avui us presentarem aquestes activitats i recuperem el que en sabem de la figura d'aquest màrtir de nom Fèlix. Ho farem amb el Marc Paredes i el Toyo Ribas, tots dos membres de la comissió organitzadora, i a més el Toyo acaba de publicar el llibre Sant Fèlix in Cale Podio, màrtir romà, copatró de Vilafranca del Penedès. A 10:45, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash, el segon d'aquest dimecres 19 de febrer. I a 10:45, saludarem la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, els integrants d'aquesta setmana de la nostra tertúlia de gent gran. Els proposem parlar de Carnaval, perquè està a la cantonada. Oficialment començarà la setmana vinent, dijous gras, però aquest cap de setmana ja tenim les primeres rues, tant a l'Alt com al Baix Penedès. A les 11:06, amb Vinzeum, us presentem la jornada de cloenda que se celebra aquest dissabte i diumenge al museu per acomiadar l'exposició 129 vides. En parlarem amb el conservador de Vinzeum, el Jordi Ferrer, i amb el comissari de l'exposició i d'aquestes jornades de cloenda, l'Àlex Rebolló. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Els serveis informatius ens porten l'última hora d'aquest matí de dimecres al Penedès en xarxa. I acabarem amb dues propostes a l'agenda al detall. D'una banda, activitats turístiques per fer a Olèrdola i de l'altra, la 14a cursa solidària País del Cava, que anirà de Vilafranca a Sant Sadurní aquest diumenge. Tal com fem un cop al mes, arrenquem programa sortint a la muntanya per descobrir el país, apropar-vos curiositats rutes o turisme actiu de la mà del nostre guia, l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que avui ens parla de muntanya i nadons. Ens endinsarem en aquest tàndem, sovint complicat, anant fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, el que ens acompanya avui, tal com fa una vegada al mes, però des de l'altra banda del fil telefònic, és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, aquí al mig de la muntanya, que és com ens agrada, a Falstad, Àustria, i bueno, fem una miqueta, una escapadeta així de vacancetes, després de, bueno, els últims mesos he tingut canvis, no?, que he tingut una criatura, pues, fent muntanya amb un bebè, i és una miqueta el que parlarem avui.
Justament, ara ho comentava, justament parlem avui d'això, d'anar a la muntanya amb bebès, de viatjar amb bebès, i res, explica'ns.
Doncs mira, quan anem a la muntanya amb bebès, igual que quan ho fem nosaltres, no?, cal una planificació. Potser quan anem amb bebès cal una gran planificació, una prèvia, o sigui, preparar-nos-ho molt bé. Sobretot quan escollim una ruta, haurem de mirar el tema de la durada, molt important, el tema de desnivell, possibles dificultats i sobretot alternatives, no? Hem de tenir present de que potser hem d'adaptar una miqueta la ruta, no acabarem potser tot el recorregut, però tot i així gaudir de la muntanya. A nivell de material, clar, haurem de comptar amb doble material, el nostre material propi, tema roba d'abric, impermeable, calçat adequat, pals, el que parlem sempre, i haurem de comptar sobretot amb el material també del bebè o de l'infant. Aquest haurà de tindre, doncs, roba d'abric, mitjons molt d'abric, no?, sobretot si el portem en porteig, que seria portar-lo al davant o al darrere, doncs el tema dels mitjons, que quedi els peus ben abrigats. El tema de l'abric sempre serà segons l'època de l'any. Si hi anem més de cara a l'estiu, doncs serà interessant que estigui algú més fresc, portar gorra i protecció solar. Bueno, valorar segons, tindre la planificació aquesta prèvia, valorar segons l'època de l'any. Extres necessaris, motxilla o foulard de porteig. Serà per transportar-lo més còmodament, no?, potser durant la ruta. Tot i que, depenent de l'edat que tingui, dels mesos que tingui, sí que ens pot ser interessant portar-lo amb cotxet, un cotxet més adaptat a la muntanya, que ara en parlarem. Després, una motxilla i una bossa amb les necessitats del bebè, doncs el penyal, el menjar... Per tant, ja veiem que abans de sortir de casa, si abans havíem de fer una prèvia bastant interessant,
doble prèvia,
ara haurà de ser molt més gran, perquè a part de la meteo i la ruta i de més, doncs tenim altres punts interessants a contemplar. Sobretot, molt important, tindre la capacitat aquesta d'adaptació davant de qualsevol situació, perquè si abans ja podia passar, ara encara més, no? Ens podem trobar cansament o malestar del propi bebè, gana, un canvi de penyal al mig de la muntanya, i afegir, doncs, això, la possibilitat de que canvi la meteorologia, que un cansament extra dels adults, del que anem amb l'infant, que vulguis o no, doncs, portem un pes extra, per tant, si fem porteig, per tant, ho hem de contemplar, de que potser tenim alguna cosa planificat i sobretot això, adaptació i possibles alternatives. Aleshores, tema transport del bebè, no? Com anem per la muntanya amb ell? Podem fer-ho amb porteig davanter, a la part de davant, que aniria enganxat al nostre pit, o amb cotxet. Això sobretot si és entre els 2-6 mesos. Al final hem de veure que tot el que comento avui depèn molt del bebè, de nosaltres, per tant, és molt, tot molt genèric, eh? S'hauria de mirar exactament cada cas en particular. Però, més o menys, entre els 2 i 6 mesos podria anar amb el porteig davanter i el cotxet. Tema porteig. En cas de portar el porteig davanter, cal tindre present que no ens veiem els peus. Per tant, haurà de ser una ruta plana, sense grans dificultats, per no tropeçar-nos. Desnivells poquets, algo senzillet, no? També hem de tenir en compte que quan el portem amb el porteig, la ruta haurà de ser d'una hora aproximadament. una hora, aleshores paro tranquil·lament i aleshores puc tornar a fer una horeta més, per exemple. Mm. Més que res tenint en compte la irritació o l'apretat de les cames quan el portem al porteig. Mm. El tema del porteig va molt bé, sobretot si el nostre bebè veiem que té el cap planer, aleshores segurament ens recomanaran portar-lo, aleshores anar a la muntanya amb porteig és ideal. Si no, l'altra opció seria anar amb el cotxet. Què passa? Cotxet. Necessitem un cotxet tot de terreny. Mm-hmm. Un cotxet 4x4, no?, que porti una bona suspensió als quatre rodes, rodes grans, amortiguadors, més que res per donar-li una comoditat a la criatura. Aleshores, entre una cosa i l'altra, si hem de comprar un cotxet d'aquestes característiques, potser ens surt més del compte fer el porteig. Aleshores, bueno, més que res que hi haurien aquestes dues opcions per valorar. Mm-hmm. Així que, estil de la ruta, doncs una via verda, una ruta amb pistes forestals amples, algú còmode, algú per gaudir, per tindre un primer contacte de la criatura amb la natura. Mm-hmm. Després passem ja al porteig a l'esquena. Aquest seria a partir de 4 a 6 mesos, aproximadament, tot dependrà del nostre bebè. Què cal? Cal que el bebè tingui una bona postura assegut i aguanti bé el cap. Aleshores, tenir present que el bebè ja pesa força més i davant pot ser molt incòmode per portar. Per això ja el passaríem a la part de darrere. Mm. Aquestes motxilles són molt més tècniques i més còmodes, per sort. Vindria a ser com una motxilla nostra de travessia de 50 litres, mm-hmm. on portem el bebè, i que té algun compartiment extra per portar material, menjar i demés. Mm. Per tant, sí que és veritat que el bebè pesa més, però alhora vaig més còmode. Per tant, ja és un, per nosaltres que anem que caminem, no?, i que fem l'esforç físic, ja és una evolució que ens serà molt més còmode. Mm-hmm. Aquí, clar, l'estil de ruta, ja podem trobar rutes de més desnivell, més que ara perquè ja ens veiem els peus, per tant, amb més terreny més irregular, escales, bueno, una miqueta més de dificultat. Vale, tenim el tema del transport, no?, de com el portem el bebè per la muntanya. Hem de tenir en compte també, doncs, les rutes en alçada. Important, els canvis d'altitud sempre van lligats a una disminució de, ja ho sabem, d'oxigen en l'aire, mm-hmm. i baixada de pressió. Això pot fer que el bebè tingui dificultats d'adaptació en aquells nous entorns. Això és clar, molt important, si el bebè ha estat a alçada zero i de cop en un dia ens anem al Pirineu i agafem cota alta, doncs aquí podria haver un possible mal d'alçada, que aquest es contempla en bebès a partir dels 1.200 metres. Estem amb les mateixes, depèn del bebè, de la situació que hagi viscut, i a més, si és un bebè que ha nascut al Pirineu, que segurament no li afectarà mal d'alçada.
Estarà acostumat, no? Estarà acostumat, no?
Clar, estarà acostumat, per tant, no hi haurà aquest problema, no hi haurà aquesta... això tindrà en compte. Mm-hmm. Però sí que, si venim des de cota, no?, com Penedès, doncs sí que, ojo, si hem d'anar a cota més alta. I si ho hem de fer, doncs fer-ho més progressiu. Potser fer-ho en un cap de setmana o tres dies, doncs anar a fer-ho més progressiu. També tot dependrà, com ja he dit, del tema de l'edat del bebè. Mm-hmm. Altra cosa a tenir en compte, hidratació. Cal una molt bona hidratació, igual que en els adults, doncs el bebè cal molta hidratació i potser ens costa més de veure si està ben hidratat o no. Per tant, haurem de ser constants en hidratar-lo. Sobretot amb els bebès més petitons, que encara no poden beure aigua, no? La hidratació vindrà des de la llet, ja sigui materna o de fórmula. Mm. En cas de fórmula, important portar aigua suficient, tant per nosaltres com per fer els biberons. I interessant, en cas de fer lactància materna, tenir en compte la roba que portem i les possibles dificultats, perquè si estem al mig de la muntanya, doncs pot ser una miqueta, imaginem-nos, amb vent fred, haver de fer lactància materna. Aleshores, aquí es podria complicar. Aleshores, sempre buscar tot això, no?, una planificació, de dir, vale, doncs passaré per aquest refugi o passaré per tal, intentar-ho planificar al màxim possible, però sempre sota una adaptació possible a possibles canvis, val? Que és el que portem comentant tota l'estona. Mm-hmm. Així doncs, material a portar pel bebè, així resumint, no? la llista per anar a la muntanya seria menjar, que serien els biberons, panyals, mínim 3, pel que pugui passar, perquè a saber la situació que ens vam trobar, tovalloletes, un canviador portàtil, que és una d'aquestes làmines de plàstic que ocupen molt poc, i mira, en qualsevol situació plantes al terra, no? I fas allà el canvi, això els pares i mares ja estan acostumats, doncs canvi ràpid i bolquer nou. Roba de recanvi, superimportant. Pensem que si fem una excursió amb calor i de més i el portem en porteig, tota la nostra suor se li traspassa amb ell i acaba humit. Aleshores, si hem de fer una parada llarga o el que sigui, potser serà interessant canviar-li la roba o, bueno, possibles caos que pugui haver amb el tema del panyal. Després, tema protecció solar, gorra, crema solar, però sobretot a partir dels 6 mesos, i la caputxa de la motxilla de porteig. Totes les motxilles de porteig porten una caputxeta que li protegeix del sol, més que perquè fins als 6 mesos el bebè no li podria tocar el sol directament, o no seria el més recomanat. I com que no li podem ficar crema, sempre seria protecció d'aquesta addicional. Després, una bossa pels residus, pels panyals, les tovalloletes i pels residus de l'adult. Per tant, això és un material que en principi ja hauríem de portar nosaltres quan anem a la muntanya per no deixar brut l'entorn. I abric, ja ho hem comentat abans, jaquetetes, abric pels peus i sobretot si anem en porteig. Per tant, aquest seria com la llista resum, que segurament hi ha moltes més coses que es podrien plantejar portar. I això seria valorable en el moment que preparem l'excursió. Així com a resum, jo crec que l'important és estar atent a la reacció del bebè i adaptar l'activitat a les necessitats d'ell i sobretot també a les nostres. I si no podem acabar una ruta, busquem una alternativa i ja hi tornarem a fer-la o no. La muntanya, com sempre, està allà i sobretot s'ha de gaudir de l'activitat a la natura i fer-la gaudir a ell o a ella més que res perquè hi vulgui tornar, que és el nostre objectiu, no? Que li agradi la naturalesa i que vulgui gaudir. El tema de si anem de viatge, no? Que aquí ja es complica una miqueta la situació. Seria tot el comentat a l'anterior, però afegim més coses a portar, més planificació, bueno, és una miqueta més d'aventura, no? Diuen que recomanen el tema del viatge, sobretot, per exemple, agafar un avió, a partir dels 2 mesos, quan tenen les vacunes posades. Per tant, seria valorable, no? Al final, potser sí que hem d'agafar un avió doncs, perquè tenim la família en un altre punt, a l'estranger o així, però si és un viatge d'oci, seria recomanat esperar-nos els 2 mesos a que tinguin les vacunes. Després també seria important valorar el destí segons les comoditats i l'edat del bebè. No és el mateix anar-nos a Àfrica, a Europa, per exemple, a nivell de comoditats. Sobretot si sortim d'Espanya, també tindre el DNI o el passaport. I amb el tema de les comoditats, abans potser anàvem més, depèn de l'estil d'aventurers, no? que fóssim, potser anàvem més de motxilleros o anàvem més a... ens adaptàvem potser més a tot i ara potser sí que busquem aquesta comoditat extra, com per exemple d'un allotjament, doncs, depèn de quin hotel, o valorar, per exemple, autocaravana o furgoneta. Nosaltres, per exemple, ara aquests dies estem fent una ruta amb furgo, el bebè té 2 mesos, per tant, 2 mesos i mig, llargs. Per tant, bueno, hem valorat, per com som nosaltres, no?, de fer-ho d'aquesta manera. Però, clar, hem de valorar també doncs, això, com som nosaltres, com és el bebè, bueno, molts ítems. Per tant, busca això, la comoditat que a nosaltres se'ns sigui doncs això, agradable i que ho puguem gestionar de la millor manera possible. I, sobretot, una cosa interessant amb el tema del transport és el tema del lloguer de cotxe, si ens calgués, tenir present la cadireta homologada per al bebè, perquè hi ha vegades que tu pots contractar un cotxe de lloguer, un autocaravana, com ens ha passat, i que, per exemple, la cadireta de lloguer no fos la correcta, no? La cadireta que et donen. Per tant, potser valorar portar-ho des de casa. Bueno, si més no, tindre aquesta preocupació per poder fer el viatge amb total seguretat. Mm-hmm. I amb el tema de viatge, 100% tinc una capacitat d'adaptació de més 1.000 i tot anirà a un ritme molt més lent. Mm-hmm. Per tant, animar la gent a anar a la muntanya, a viatjar amb família i gaudir d'aquests moments. Mm-hmm. I és veritat que a vegades se sent allò de que per què viatjar amb un bebè si ell no recordarà res, que no s'enterarà... Bueno, ell no, però nosaltres sí, no? I això són records i és el bonic d'aquestes aventuretes. Sí.
Així, a tall de resum, Oriol, si un parell de coses ens han quedat claríssimes, és aquesta doble planificació per 1.000, com comentaves, aquesta capacitat d'adaptació i, sobretot, que no s'acaba el món i que no s'acaba la muntanya quan tenim fills.
Correcte, això és molt important, perquè al final sí que és veritat que et canvia la vida, no? Que tens aquesta incertesa del que passarà i com ho gestionarem, de si serà més fàcil, més complicat, però al final és adaptació i ganes. Si tenim ganes, es pot gestionar bé.
Mm-hmm. I una altra cosa que has comentat i que m'ha encantat és allò de ells no ho recordaran, però nosaltres sí. Que ens en recordem això, que de vegades, quan tenim fills, òbviament es para el món, en certa manera, però també pensem una mica en els pares, òbviament, en continuar gaudint, perquè al final aquesta felicitat, no?, que ens dona en aquest cas la muntanya, després la traslladem als fills, no?
Clar, al final pot ser una situació com anar-te'n de viatge, no?, que potser és una gestió potser molt més complicada i nosaltres mateixos preferim esperar-nos un temps, que tinguis 6 mesos o que tinguis un any, o potser no és la nostra necessitat ara viatjar, no? Mm. Però el simple fet de fer una barbacoa amb els amics o anar pel Garraf a fer una ruta de mitja hora al mig de la muntanya o per les vinyes, o tindre aquest moment de connexió amb la naturalesa i del bebè, no?, de família, de... Bueno, al final és buscar aquests momentets, al nivell que sigui, per gaudir de la naturalesa i que ho gaudeixi, però també que ho gaudim nosaltres de tota la situació, no? Al final, el simple fet de... Vinga, va, surto de la muntanya, em poso la motxilla de porteig, em fico el bebé a sobre, surto a fora i potser estic mitja hora caminant i dic, vinga, ja està, perquè em fa mal l'esquena. Bueno, però ja ho he gaudit jo, ho ha gaudit el bebé, que potser ha estat 10 minutets allò veient els arbres, veient la natura, notant l'aire fresc, que després segurament se t'ha dormit a sobre i ja no s'ha enterat, no? Però tu l'has estat notant la seva respiració, has tingut aquest moment bonic d'unió, doncs això, amb ell i amb la naturalesa. Per tant, no cal fer grans coses per gaudir d'aquests moments, que són moments que li beneficiaran amb ell, però són moments també per tu, per benefici propi.
Que important, Oriol, que avui posem sobre la taula el tema de la muntanya i dels bebès. Moltíssimes gràcies per ser un mes més amb nosaltres i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé aquest viatge i ens veiem properament.
Moltes gràcies i ens veiem a la tornada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès es prepara per rebre el rei Carnestoltes i iniciar uns dies de disbauxa. Del 27 de febrer al 5 de març se celebrarà el Carnaval al Penedès, com és habitual amb l'arribada del rei Carnestoltes el dijous gras i la seva mort i posterior enterrament el dimecres de cendra. A totes les activitats al voltant del rei Carnestoltes i la seva cort se li sumen les diferents rues arreu de la comarca posant punt i final a tota disbauxa amb la Rua de la Resurrecció de Vilafranca el dia 7 de març. Vilafranca presentava ahir, de fet, en roda de premsa al claustre de Sant Francesc, la programació del Carnaval d'enguany. Una programació amb actes adreçats a tots els públics i que tenen com a fil conductor les relíquies, coincidint amb el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca. Desmantellada una plantació de marihuana en una casa de Mediona. La Guàrdia Civil va desmantellar la setmana passada a la urbanització La Font del Bosc de Mediona una plantació de marihuana després d'un escorcoll voluntari. Els fets es van iniciar el diumenge 9 de febrer quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Barcelona, que feien un operatiu de vigilància contra el crim organitzat a la zona, van observar com un vehicle canviava de sentit abans d'arribar al punt de control. Davant la maniobra, els agents van seguir-lo fins a l'esmentada urbanització. En aproximar-se al vehicle i a l'habitatge on es van aturar, els agents van percebre una forta olor de marihuana. Durant la inspecció es va trobar a l'habitatge una plantació amb 96 plantes de marihuana, així com dues habitacions utilitzades com a assecadors. Un jutjat de Vilafranca investiga el cas de tràfic de drogues. La policia local de Calafell estrena furgoneta de tastats. La policia local de Calafell ha rebut aquesta passada setmana la nova furgoneta de tastats que s'incorpora a la unitat de trànsit. És un vehicle equipat com una oficina que serveix per confeccionar un informe en el lloc dels fets, prendre declaracions, la qual cosa ha de servir per millorar l'atenció a l'usuari. També pot actuar en controls i tota mena de dispositius de vigilància, així com fer d'oficina mòbil de denúncies. L'Ajuntament de Calafell es compromet a continuar millorant els mitjans i l'equipament del cos i renovant l'aposta per la sostenibilitat i l'estalvi energètic, tot optant per vehicles híbrids, com en aquest cas, o elèctrics, sempre que és possible. I acabem a Torrelles de Foix. Neix la Foix Festival amb l'actuació de Figa Flowers com a cap de cartell. El dissabte 12 d'abril se celebrarà la primera edició de la Foix Festival, un nou esdeveniment musical i de promoció del territori impulsat per l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Un dels grups més destacats del panorama musical català, Figa Flowers, encapçalarà el cartell d'aquesta primera edició. El concert d'aquest duet de Valls, un dels grans reclams de la passada edició del Clàunic, es va haver de suspendre a causa de la meteorologia. El mal temps i la pluja també van afectar altres actuacions previstes, com les d'Ostafrancs Rumba, Veneno en la Piel i la banda Virugi, que ara s'incorporen també a la programació de la Foix Festival. El festival comptarà amb un escenari principal situat en un dels solars adjacents a la carretera de Pontons, amb servei de barra. Paral·lelament, s'habilitarà una àrea gastronòmica a la plaça Lluís Companys.
Penedès en xarxa.
Ara són gairebé 5 els minuts que passen de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Durant aquestes darreres dècades, la generalització de les tecnologies digitals ha produït un gran impacte en la societat. La seva ràpida incorporació a la vida diària ha afectat tots els grups d'edat, però sobretot el col·lectiu d'infants, adolescents i joves. Per aprofundir una mica més en aquest tema, als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdola, ens espera la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui ens acompanya una veu que els nostres oients aquí del Penedès en xarxa segur que ja han escoltat alguna vegada perquè ens ha acompanyat en més d'una ocasió. És el Cristian Serrano, que és el responsable i referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural. Bon dia, Cristian.
Bon dia.
Avui de què parlarem en aquesta veu de la salut? A què donarem veu avui?
Avui la idea és donar una mica veu a tot el tema de pantalles en una mica aquesta setmana, que podríem dir, doncs, orientada més a prevenir tot el que és l'ús responsable de pantalles.
Creus que actualment a la societat tenim un problema amb les pantalles?
Jo crec que quan pensem en pantalles, moltes vegades pensem en el telèfon mòbil, però no únicament tenim les pantalles a dia d'avui. Però sí que és cert que si pensem ja només en mirar una mica el nostre entorn, ja veiem molts joves als bancs, amb el telèfon mòbil, potser fins i tot parelles en algun restaurant que estan davant amb el telèfon mòbil, que no es parlen entre ells.
Només tenen el mòbil a les mans i res més, oi?
Exacte, fins i tot famílies. És a dir, jo crec que més o menys sí que podem parlar, ja que tenim com certa dependència, doncs, aquest telèfon mòbil. I és cert que cada cop incorporem moltes més coses en aquest telèfon mòbil. A dia d'avui ja podem tenir l'aplicació del banc, tenim els tiquets digitals, les targetes, tenim els DNIs, ho tenim ja tot incorporat, i tot això acaba influint, en certa manera, doncs, en l'ús que nosaltres acabem fent en tot això, però ja no només nosaltres, sinó que cada cop comencem abans en l'ús que fem nosaltres. De fet, les dades ja ens indiquen una mica de que, parlaríem cap als 10 anys, ja un 25% dels nens tenen telèfon mòbil propi.
Ja no que el facin servir, no, que el tenen propi.
Exacte, telèfon mòbil propi. Ja si anem pujant una mica cap als 11 anys, ja tindríem un 50%, però és cap als 13, quan ja tindríem com el tope quasi, que seria ja cap a un 90% aproximadament dels nens que tenen telèfon mòbil.
I això només de que sigui en propietat, no? Però a les pantalles hi arribem.
Exacte.
Molt aviat, no?
Aquí parlem dels 10 anys amb mòbil propi, però aquí ja no comptem de l'ús, quan han començat, que normalment doncs ja ve donat pels pares en edats molt més primerenques.
Amb tablets, no?
Exacte, amb tablets o fins i tot, doncs, a vegades la consola, la PlayStation, l'Xbox o altres videojocs, doncs, que poden utilitzar, o ara a dia d'avui, molt a l'ordinador.
Perquè comentaves que fem un ús molt elevat. Quin és aquest ús que fem, més o menys? Mm-hmm.
Quan parlem d'ús elevat, una mica les dades ens indiquen que de mitja faríem unes 6 hores d'ús d'internet, unes 3 hores d'ús de televisió o streaming, per així dir-ho, o fins i tot una hora de música, i 2 hores de xarxes socials. Això no vol dir que nosaltres fem un ús de tot en un mateix dia, sinó que hi haurà gent, doncs, per exemple, que li encanta escoltar música i potser destina 5
moltes
hores,
hores no, això?
A escoltar música, i ara altres persones, doncs, que potser no en destinin cap en aquest sentit. O gent que destina tota la tarda a veure sèries i hi ha algú que no mira la tele mai, no? Sí que parlem de mitges, però sí que quan veiem una mica aquestes dades, el que acabem veient és que abarquen una bona part del nostre dia, i si féssim fins i tot una comparativa, clar, moltes persones quan es fan entrevistes no ens veiem 5 hores d'ús del mòbil, 4 hores... Si pensem que treballem aproximadament doncs unes 7-8 hores de mitja, estaríem destinant quasi una jornada laboral o mitja jornada laboral a l'ús de pantalles només de telèfon mòbil, ja no parlaríem
d'altres tipus. Si sumem aquestes hores que deies de jornada laboral més les del mòbil, ens en queden poques de lliures, a vegades.
Exacte.
També això, aquest ús elevat de les pantalles, pot acabar desenvolupant o sent un problema de salut?
Sí, a dia d'avui l'únic que està reconegut com a tal des de l'OMS, és a dir, diríem els manuals diagnòstics de la CIE, per així dir-ho, que seria el que utilitzem normalment en psicologia, sí que estaria reconegut a l'ús problemàtic de videojocs, ¿vale? Tant a nivell online com a nivell de, diguem, d'offline. ¿Vale? Sí que és cert que, tot i que aquesta està reconeguda per la OMS, aquí m'agrada sempre matitzar de que moltes vegades pensem, bueno, i què serà el pròxim, no? Ser com addictes de l'oxigen, que a vegades es fa una mica com aquesta ironia de fins a quin punt arribar, doncs, ser addicte o dependre d'una determinada conducta. Doncs, bueno, quan pensem normalment d'un ús problemàtic, aquí matitzem. O sigui, una cosa és que tu t'agradin, per exemple, els videojocs i destinis 2 hores, un dia, o fins i tot que tu tinguis, jo què sé, un cap de setmana i diguis, mira, avui jugo 4 hores o 5 hores perquè tinc un dia de lleure. Aquest dia, que potser fem 4 o 5 hores, sí que parlaríem d'un ús abusiu. És a dir, hem utilitzat moltes hores aquestes pantalles i normalment de manera continuada. No és que fem una pausa cada hora...
Exacte. Normalment no són seguides, no?
Exacte. Llavors, quan parlem d'ús problemàtic, normalment tendim a pensar en aquestes persones que en el moment en el que no tenen aquesta pantalla els genera aquesta angoixa, aquesta ansietat, el que seria com aquesta abstinència a no estar utilitzant aquestes pantalles. Doncs fins i tot rabietes, doncs, jo que sé, al jove, quan li treus el mòbil, doncs, que fan aquestes rabietes, doncs, també, doncs, de sense el mòbil, no soc res, doncs, bueno, tot això al final és una mica aquesta dependència que acabem generant, doncs, aquest dispositiu. I aquí sí que parlaríem de part problemàtica.
Pel que comentes, llavors la diferència és en l'ús, no?, que fem d'aquestes pantalles.
Evidentment, al final la diferència radica una mica en aquest ús que fem. Tenir en compte un ús saludable entraria més o menys un parell d'hores destinades al que és l'ús de mòbil o qualsevol altre tipus de pantalles. Abusiu, ja quan passem, considerem d'aquestes 2 hores, però sí que és cert que normalment la majoria ens podem moure en aquesta línia, però no ens afecta, en certa manera, el nostre dia a dia, doncs a nivell de relacions socials, no ens afecta en general en la vida, i aquí és quan nosaltres parlem de problemàtic, quan ja m'afecta, doncs, els meus estudis, m'afecta a que em trec hores de son, m'afecta a altres aspectes, doncs, que al final influeixen en el meu dia a dia.
També a nivell personal, no?, aquesta angoixa, no?, aquesta ansietat, no?, per jugar o per estar amb la pantalla, no?
Exacte.
Actualment, has parlat abans del tema dels videojocs. Només és aquest l'ús que es considera problemàtic?
A veure, si tenim en compte a nivell diagnòstic o que s'està tenint en compte dins dels manuals, a dia d'avui només és aquest el que tenim reconegut. ¿Vale? Llavors, sí que hi ha altres aspectes que normalment es tenen en compte dins dels usos que serien més problemàtics de tot això, per exemple, la nomofòbia, és a dir, que nosaltres tinguem aquesta dependència del mòbil, si jo, per exemple, em deixo el mòbil a casa i,
aquell
ostres,
ja
em
no...
genera aquella angoixa de que no tinc el mòbil, em sento que em falta alguna cosa, i torno a casa a recollir el mòbil, i arribo tard a la feina per anar a recollir el mòbil, que és aquesta fòbia de no portar-lo, no?
Aquesta seria la nomofòbia.
La nomofòbia, però tenim també aquest, doncs, el FOMO, que seria el Fear of Missing Out, no?
Sí,
que
dirien
aquesta por a perdre'ns alguna cosa, a revisar totes les notificacions de manera molt constant, o fins i tot el Fubing, que és aquesta, la veiem, doncs, com hem comentat a vegades, en un restaurant, no? Que potser està parlant d'alguna persona, però tu estàs al telèfon mòbil... Perdona, què m'havies dit? És a dir, tot i estar present, no t'ha estat prestant atenció una mica per l'ús d'aquestes pantalles, no? Doncs va orientat una mica també en aquest punt.
Aquests conceptes que potser alguns dels oients que ens estan escoltant, és la primera vegada que els escolten, però m'imagino que són més comuns del que ens pensem.
Sí, de fet, aquests són alguns exemples, però al final també a nivell de xarxes socials, com ens relacionem de forma general, també en les xarxes també tenim altres aspectes, o fins i tot les comparatives que ens fem. És a dir, fa un temps es parlava de la depressió de Facebook com una forma de problemàtica de les xarxes, però no és que sigui un problema tant la depressió, doncs, o la xarxa en si mateixa, sinó que a dia d'avui, doncs, per exemple, a Instagram ens podem comparar, doncs, amb les vides d'altres persones i ens acaben generant aquest malestar emocional, doncs, com que no estem vivint la vida que ens agradaria o que estem perdent el temps i que al final ens generen, doncs, malestar general, però derivat una mica, doncs, d'aquesta comparativa
que fem, no?,
que fem a nivell social.
Que això també s'hauria de veure quanta realitat hi ha darrere de tot això, no? Però això ens donaria per un altre programa. Avui estem parlant d'aquest ús de les pantalles. Com podem saber quin ús en fem?
Vale, una part que nosaltres no tenim en compte és que la majoria de nosaltres tenim l'aplicació de salut digital dins dels nostres dispositius mòbils i que, per tant, ens permet veure en quins llocs nosaltres destinem major quantitat de temps, i revisar-ho ja ens ajuda a prendre una mica de consciència de quin ús nosaltres estem fent d'aquestes pantalles. Òbviament, doncs, l'ús recomanat entraria dins d'aquestes 2 hores. Si veiem que hi ha molt, doncs, bueno, nosaltres podem anar veient on s'està marxant tot aquest temps que tenim i d'on podem, doncs, intentar reduir, en certa manera, aquest ús de pantalles.
Per tant, aquesta seria la manera, no?, que tenim de controlar una mica, no? També hi ha aquestes limitacions, no?, que a vegades el mòbil et permet limitar, no? Només vull 2 hores, no? I quan arriba a les 2 hores et diu, ei, has arribat a les 2 hores, què vols fer? Ho recomanes,
sí,
això?
Sí, és cert que pot ser una eina de molta utilitat i és convenient, doncs, si creiem que ens pot ajudar a fer aquest tope, està molt bé, però a vegades també nosaltres tendim a borrar aquests topes quan ens surt aquesta limitació,
no?
Anem a l'aplicació i esborrem, i també falta una mica aquesta part de posar de nosaltres quan utilitzem aquest tipus diguem, d'eina, que ens pugui ser d'ajuda i ser una mica també, doncs, conscient de nosaltres mateixos i dir, fins aquí és on arribo, perquè si no, al final, doncs, no compleixen amb aquesta funció que nosaltres tenim.
Comentaves aquest ús recomanat d'aquestes dues hores. Mm-hmm. Això seria aplicable a adults o també a infants?
Les dues hores, en principi, serien aplicables majorment a adults, és a dir, parlaríem de persones majors de 16 anys, aproximadament, que serien dues hores, sí que intentant limitar-les, sobretot als espais de la nit, perquè al final doncs, la melatonina influeix doncs, aquesta llum blava doncs, de les pantalles que ens redueixen doncs, la melatonina o no es genera d'una manera adequada i al final contribueix a que dormim pitjor doncs, de cara a la nit. Però si parlem sobretot en nens més petits, doncs hem de tenir en compte doncs, que, per exemple, doncs, de 0 a 2 anys, l'ús d'aquestes pantalles hauria d'estar totalment prohibit.
Això seria l'ideal, no? Si poguéssim, de 0 a 2 anys, res de pantalles.
L'ideal seria res de pantalles. El problema que veiem a dia d'avui és que segurament veurem els carrets de cotxe dels nens i els veurem ja amb el telèfon mòbil molts amarats, molt primerenques. Pensem que aquestes etapes és quan se desenvolupa el cervell i tot això i s'hauria d'intentar evitar doncs, l'ús d'aquestes pantalles. Si anem una mica més endavant, ja tenint en compte doncs, de 2 a 5 anys aproximadament, sí que podríem parlar d'uns 30 minuts. Ja pensem, doncs, a aquestes edats moltes vegades s'utilitza molt més el telèfon mòbil, però bueno, si s'utilitza en aquests espais, intentar que hi hagi un control parental. I el mateix amb els nens que van de 5 a 12 anys, que hi hagi aquest control parental, però en aquest cas potser hi ha una hora, doncs potser seria dins del que entra dins del saludable.
Després ja passaríem poder als més grans, que costa sí. més de controlar.
De 12 a 16, sobretot, jo em centraria en que ja poden unes 90 minuts, que entrarien d'ús saludable, però sí tenir en compte el tema xarxes socials. Perquè al final, en aquests punts, normalment ja tenim, doncs, que entrem en aquest món, diguem, de l'internet, amb sí. xarxes socials, amb amics, i aquí també contribueix, doncs, al final, que puguin haver aquests riscos de pantalles. És a dir, si pensem ara, podria estar el grooming, aquestes persones potser de 40 anys que es fan passar per persones menors, que intenten, a vegades, doncs, agafar aquests nens doncs, per continguts, a vegades, que no serien els adequats.
Correctes.
Exacte. I que, bueno, dins d'aquests punts, doncs, són riscos que hauríem de prevenir de cara, doncs, sobretot a aquest públic o aquests joves que comencen, sobretot, en el tema de xarxes.
Creus que es fa suficient prevenció en aquest sentit?
Crec que a dia d'avui, jo, quan comento amb moltes persones, es veu molt positivament l'ús de les pantalles, però a vegades passem una mica per alt tots els riscos que comporten. Jo crec que és indubtable la part positiva d'aquestes pantalles, perquè al final a dia d'avui ho tenim tot centralitzat allà i és molt còmode, però també hi ha molts riscos, tant per joves, podríem parlar doncs, d'aquests temes, doncs, més de grooming, i fins i tot a vegades de xarxes suplantacions d'identitat i altres coses, però també podríem parlar per gent gran, que en gent gran podríem trobar doncs, el phishing, aquests intents d'agafar-te els comptes també. I tot això, que al final també suposen un risc i que també s'ha d'anar amb cura.
Comentaves l'ús de les pantalles. En aquesta hora, aquests 60 minuts o aquestes dues, tres hores que ens comentaves, també s'inclouria l'ordinador?
Normalment...
Perquè, clar, es fa servir molt per estudiar, també, en aquestes edats, no? Actualment ha canviat molt el mètode d'estudi. També fem servir molt les pantalles en aquest sentit. Estaria inclòs o no aquí?
Clar, aquí hem de matitzar moltes vegades en el tipus d'ús que nosaltres utilitzem al telèfon mòbil, no? És a dir, si jo, per exemple, l'estic utilitzant en una oficina, l'estic utilitzant com a eina laboral. És a dir, és poc probable que l'objectiu generalment és aquesta dopamina que ens genera aquest valor positiu que ens influeix de la pantalla. Si estem treballant, segurament no ens generarà tanta dopamina en aquest punt, sinó que moltes vegades serà més el cortisol, aquest estrès del propi estudi, no? Però, de totes maneres, diferenciant-lo, clar, tenint en compte que, tot i que no influeixin de la mateixa manera, doncs perquè un és més un reforç més positiu, sí que, al final, són hores de pantalla que també poden influir doncs, en la nostra vista, poden influir en altres aspectes i destinar moltes hores, doncs també, al final, ho hem de tenir en compte per la nostra salut visual i altres possibles doncs, bueno, dificultats que puguin venir derivades.
També acaba tenint una repercussió en això. Què podríem fer per millorar aquest ús que fem o aquest ús abusiu que en general la societat fem, jo m'autoincloc, de les pantalles?
Vale, bueno, com he comentat, una part és intentar conscienciar-nos sobretot de quin tipus d'ús fem nosaltres a nivell de pantalles, no? Crec que no tots els dies tindrem 2 hores o 1 hora, perquè potser hi ha dies que estem molt atarejats, però sí que hi haurà altres que potser tindrem 5 o 6 hores, sobretot a vegades en festius, doncs, bueno, ser conscients de...
Festius, vacances, no?
Exacte, que es destinem molt més temps, doncs, bueno, ser una mica conscients, i ja no només el del mòbil, perquè a vegades podem pensar, ui, al mòbil tinc 2 hores, però després hem estat tot el matí veient Netflix o...
Sí, sumem tot això.
Que, bueno, al final és una mica el mateix, no? Intentar diversificar una mica aquest temps d'oci, no? Que no es centralitzi tot en el telèfon, sinó que també, doncs, agafem, doncs, jo que sé, sortir a passejar o quedar amb amics, que intentem variar una mica en tot aquest contingut. Tot el que és el tema de notificacions, intentar silenciar-les. Al final, quan parlem des de psicologia, sempre tenim com aquest reforç que ens donen i al final nosaltres el fet d'escoltar, doncs, ja una vibració, el so del WhatsApp, ja ens...
O veure-ho, no? Veure que sí. Surt a la pantalla...
De manera indirecta ja anem per inèrcia a agafar el telèfon mòbil i a contestar, i a vegades són moltes distraccions. Ja estiguem estudiant, estiguem a la feina, on sigui, són moltes distraccions i a vegades silenciar-les també ens ajuda a tenir una mica més de control, no? No utilitzar-los en esmorzar, sopar, sobretot, doncs, bueno, quan estem sopant, estem menjant, estem en això, i intentem evitar-la, ja no només això, podem socialitzar amb la família, que també
exacte,
és un punt...
Exacte, també és un punt interessant, eh?
Interessant, no? I per intentar reduir, doncs, bueno, tot el que siguin contrasenyes que puguem afegir, doncs, bueno, pensem que el nostre cervell busca la ruta més ràpida, la més senzilla, i si li anem ficant petites traves, doncs, al camí, també anirem reduint una mica, doncs, l'ús de manera indirecta, podríem dir, en certa manera, perquè al final són traves que ens fiquem nosaltres
mateixos, sí.
I que ens ajuden, doncs, a reduir tot aquest ús. Aquí, per exemple, ara es parlava molt a vegades dels d'ajuda de dopamina, no? O sigui,
sí.
Bueno, intentar deixar petits períodes en els que no utilitzem les pantalles per evitar a vegades aquesta nomofòbia que parlàvem, no? Intentar fer aquest dejú i en contra una mica d'aquest fear of missing out va sortir el joy of missing out, no? Que és una mica aquest gaudir, en certa manera, pel fet d'estar sense el mòbil i desconnectar,
si
no?
Si et perds alguna cosa, doncs mira, te l'has perdut, no?
Tu has perdut, però has estat gaudint d'aquest temps per tu mateix, no?
Per tant, hauríem de fer aquest canvi, no? Canviar aquestes cicles, no? Del fear of missing out, però el joy of missing out, no?
Exacte.
Que tots aquest, una mica canviar, perquè costa molt, eh?
Sí, al final, com les pantalles l'utilitzem per tot, és que és molt difícil acabar, doncs, de desenganxar. Per tant, com és una eina que hem d'utilitzar, doncs, de manera rutinària, no és com una addicció, que dius, mira, jo bec molt d'alcohol i l'haig de deixar i ho deixem,
ja
no? Sinó que al final les pantalles, com he dit, cada cop tenim més funcions, banc, targetes, DNIs, i com és una cosa que no podem eliminar, doncs també és intentar ficar aquesta consciència i fer un ús més responsable d'aquest tipus de pantalles. Sí que m'agradaria també, doncs, tenir en compte que a part de tot el tema de pantalles, a vegades aquests riscos que també venen derivats del tema de pantalles els hem d'intentar, doncs, prevenir en certa manera. Per exemple, doncs, pensem que a vegades quan nosaltres publiquem a nivell digital, doncs, a nivell de pantalles, tot això deixa una empremta digital, tot i que després ho borrem.
Sempre
i que,
queda.
Exacte, i que hem d'anar amb cura també amb tots aquests continguts, que tot i que no és una forma directa d'un ús, diguem, saludable, sí que dins d'aquesta responsabilitat hem de tenir en compte que tot el que publiquem, doncs, a vegades pot jugar-nos en contra, i s'han vist molts casos, tant a notícies i tot això, que a vegades, derivat de pantalles, ha comportat altres problemes o dificultats, vale? I deixar una mica el missatge, que si ens trobem en un comú punt en el que nosaltres ens veiem així, saturats o en aquestes dificultats, a nivell nacional tenim el 017, que és el número que tenim de ciberseguretat per intentar, doncs, solucionar aquest tipus també de problemàtica, ja siguin, doncs, de suplantació d'identitat, de phishing i de coses d'aquest tipus, que a vegades no sabem quin recurs anar-hi i que, quan parlem d'ús saludable o intentar sortir d'aquests problemes en el que ens hem ficat, ens pot ajudar.
Deixem aquest 017, que potser també és com el... S'ha de tenir en compte com el 012, tots el tenim molt clar i molt interioritzat, doncs saber que també existeix aquest 017, el que podem trucar en qualsevol moment, i se'ns pot ajudar doncs, en aquest àmbit més de les pantalles. Mm-hmm. Moltes gràcies, Cristian Serrano, referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural, per acompanyar-nos avui aquí a donar veu, en aquest cas, aquest ús racional o irracional que en fem
gràcies
a les pantalles.
A
Penedès en xarxa.
Arribarem a les 10 del matí amb Chenoa, Su i Blanca Paloma versionant el Tornarem dels Laxen, al disc de la Marató.
Camina sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint de cap present, pensant aquells anells, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i el sol sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients.